Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la 1:00, us informa Olma Giró. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, acaba d'arribar al recinte habilitat per acollir refugiats a Fira Barcelona de Montjuïc per veure les instal·lacions. La visita forma part de la ronda de visites que està fent Sánchez per als 4 centres d'acollida de refugiats que hi ha habilitats a tot Espanya. Anem cap allà perquè hi tenim a la Judit Casella. Judit, bon dia.
Bon dia, Sánchez ja ha arribat en aquest espai habilitat a Barcelona. Ara farà una visita per les instal·lacions, però només es permet que l'acompanyin les televisions. Aquesta és la tercera visita que fa, després que mes passat ja anés als recintes de Madrid i Alacant. Aquest espai de Fira Barcelona va ser polèmic fa un parell de setmanes perquè només atenien els refugiats amb cita prèvia i era impossible aconseguir-ne fins al cap de 3 mesos. Fons del govern espanyol expliquen que aquesta incidència ja comença a estar resolta i que el temps d'espera és menor, però no saben concretar-nos si es tracta d'un mes, de 2 mesos o de 2 mesos i mig. Qui no és avui aquí és el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Fons de presidència ho atribueixen al fet que ja tenia agendats altres actes fora de Barcelona.
Gràcies, Judit. I l'Audiència Nacional ha condemnat novament el Partit Popular per lucrar-se de la trama Gürtel. Així doncs, la formació d'Alberto Núñez Feijóo haurà de pagar més de 204.000 euros pel benefici que va obtenir de les activitats de la trama. Aquesta és la tercera vegada que el PP és condemnat pel cas Gürtel. I sobre aquesta qüestió, la vicepresidenta del govern espanyol, Nadia Calviño, ha apuntat que espera que el nou lideratge de Feijóo deixi enrere tota la història del partit marcada per la corrupció. Més notícies. Els sindicats educatius amenacen amb noves mobilitzacions durant el tercer trimestre. Asseguren que el Departament d'Educació no ha acceptat cap proposta que no tinguessin prevista i insisteixen en mesures concretes per al curs vinent. Per aquesta raó, els sindicats educatius reclamen al Departament una negociació real i sostenen que si això no passa, les mobilitzacions es podrien repetir a l'inici del curs que ve. De moment, però, encara no han concretat cap calendari. I a la capital catalana, Ada Colau, defensa que Barcelona té un model i que està preparada per liderar. En un debat al Cercle d'Economia, l'alcaldessa ha destacat que Barcelona està liderant una nova economia sostenible i un canvi on ha posat d'exemple la Superilla, la transformació de les Glòries o la unió del tramvia. En canvi, qui no està massa content sobre com s'està liderant la ciutat és el president d'Esquerra Barcelona, Ernest Maragall, que insisteix que el govern de Colau té problemes de legitimitat, autoritat i també de lideratge. Ho ha dit a Cerc Catalunya.
Té un problema que no està oferint ni perspectiva real de futur, ni tan sols perspectiva de present immediat. És a dir, aprèn a cops, eh? No en base al coneixement ni al sentit comú, sinó perquè no hi ha més remei.
Maragall, que ha assegurat que té ganes de tornar a ser el candidat d'Esquerra a Barcelona, també ha parlat sobre el túnel de les Glòries, que ha remarcat que s'han d'estudiar bé els fluxos de trànsit per poder anar rectificant, una cosa que, segons el líder d'Esquerra a Barcelona, el consistori li costa. Més notícies. 6 de cada 10 comerços es veuen obligats a pujar els preus dels productes i reduir també els seus marges per l'elevat cost de l'energia. Una enquesta elaborada per la patronal Pimec conclou que un 95,5% dels comerciants preveuen un impacte negatiu en el seu negoci per la guerra d'Ucraïna i un 86% ja nota una disminució de les vendes. En aquest sentit, el president de Pimec Comerç, Àlex Gonyi, ha defensat que des del sector han intentat que la pujada sigui mínima, però que no poden continuar amb aquesta situació. Són declaracions a CNN.
Han tingut que pujar preus, el més ajustat possible, per una banda pujar preus i per l'altra menjar-nos a benefici. O sigui, això es compensa sempre, mai apliques tot el preu de l'energia en el producte final, sinó que tu et menges una mica de benefici i et puges una mica també el gènere.
La restauració i l'hostaleria són els sectors que més estan patint aquesta pujada energètica. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Després de les jornades europees, aquest divendres comença la Lliga Primera Divisió. Ho fa amb el Sevilla-Granada avui a les 9. Aquest cap de setmana Barça i Espanyol no juguen fins diumenge. El Barça s'enfronta al Llevant, que és el penúltim a la classificació i només ha sumat 4 victòries aquesta temporada. El partit serà a l'Estadi Ciutat de València a les 9 del vespre. Pel que fa a l'Espanyol, jugarà 4:45 de la tarda per buscar els 3 punts i aconseguir la permanència contra el Celta. Els blanquiblaus venen de perdre contra la Reial Societat i tenen la baixa gairebé assegurada de Raúl de Tomàs. En canvi, tornen a estar disponibles Nico Melamed i el porter Diego López. A la segona divisió, el Girona visita el Saragossa també diumenge a les 4 de la tarda. D'altra banda, també en futbol, avui s'ha fet oficial que per primera vegada a la història s'emetrà un partit partit de la Lliga Primera Divisió a través de TikTok. Serà l'enfrontament de la jornada 32 el dia 15 d'abril entre la Reial Societat i el Betis i serà, a més, el primer partit d'una gran Lliga Europea que es podrà veure per aquesta xarxa social. La novetat és que el partit s'emetrà en format vertical i es tracta d'una iniciativa conjunta de la Lliga, Mediapro i TikTok que s'emetran a través del perfil de Gol Television. I acabem amb bàsquet. Baxi Manresa i la Penya es preparen per enfrontar-se entre ells demà en una nova jornada de la Lliga ACB. Els dos equips catalans es trobaran a 8:45 de vespre al pavelló Nou Congost de la capital del Bages. Aquest cap de setmana també hi ha clàssic a l'ACB. Serà diumenge a 6:45 amb la visita del Madrid al Palau Blaurana. Tot això el mateix dia en què a l'NBA Nikola Jokic s'ha convertit en el primer jugador que aconsegueix almenys 2.000 punts, 1.000 rebots i 500 assistències en una mateixa temporada. El partit d'aquesta nit a més ha suposat la classificació directa del seu equip, el Denver Nuggets, per als play-offs.
Gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem a les dues amb més notícies a l'Estel Migdia i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 8:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 8:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Vinga, va, tot preparat. 7 minuts que passen de la 1, moment en què sona aquesta segona pista del Freqüència Madurada, Marta.
Última pista abans de Setmana Santa.
Oh, és veritat.
Històrica. A més, avui, dia de sorteig. I avui ens rematem a un referent polític, perquè sí. En 8 d'abril, com avui, però de l'any 2013, moria Margaret Thatcher.
És veritat.
I de joveneta, Thatcher practicava un esport aquí a casa nostra minoritària, ho dèiem a primera hora del matí. A Terrassa sí que s'hi juga més, a Barcelona també una mica, a Sabadell no s'hi juga gens. I avui us preguntem això, de quin esport es tracta?
Pues quedan 12 segundos, el este cuarto va a morir en el área de las holandesas, pero vean ahí como también Bershore en el banderín de córner trata de que pase el tiempo, queda apenas un segundo, suena la bocina y acaba el primer cuarto con victoria parcial de los Países Bajos.
Jo crec que les persones que sàpiguen de quin esport es tracta ja ho saben.
Home, això pot ser qualsevol.
Es juga amb 4/4, hi ha un penal córner, la gent juga amb vestits... Des de casa, si ja ho sabeu, missatges al 663-99-30-62 o un correu electrònic al matí@radioestel.cat.
Facilíssim.
Facilíssim.
L'abisme de l'amor.
I aquest abisme de l'amor present aquí a l'estudi de Ràdio Estel.
Gràcies.
Escolta'm una cosa... El tram final del... Digues, Marta Jarque.
No, que avui el David Serra va molt ben combinat, va molt ben vestit.
Trobo ja que...
Ui, està molt afavorit.
Jo es vaig com un drapall.
I a part, no, home, no, però hi ha dies especialment...
Sí, amb el Rafa també se n'auja, no? Amb el Pol Marçà, que aneu de les mateixes tonalitats. Us heu fixat, vosaltres?
Es notem abans.
Que sí que ho feu, sí. Abans de... Clar. Maria José, vols dir alguna cosa?
Bon dia.
Com estàs?
Estic esperant el meu moment per parlar.
El teu torn, no? Va, que avui aquí a l'Abisme de l'Amor, ja sabeu que els divendres en aquesta última hora, darrera hora, al matí a Ràdio Estel, parlem, o intentem fer-ho, d'amor. I avui, Maria José, de què parlarem?
Ai, Serra. Avui abordarem el tema de la interculturalitat a la parella. Sí, perquè quines diferències en el dia a dia pot haver-hi entre persones que siguin d'un país o d'un altre? Els costums, els menjars, les tradicions... A vegades també fins i tot les religions poden ser diferents. Però avui tractarem de si és la cultura un límit en les relacions de parella. En nuestra patria existe donde estemos tú y yo. Estem d'acord que el millor que s'ha de fer és adaptar-se l'un a l'altre, perquè sabem que l'amor és capritxós, però també bonic i entregat.
Però, escolta, hi ha un dia d'això, em sembla, del que estàs explicant?
Sí, el Loving Day, que és el dia de l'amor interracial, que és el 12 de juny i es celebra als Estats Units, en homenatge a totes aquelles parelles que al principi del segle XIX no van poder estar juntes per diferències interracials. I sí que és possible tenir una parella intercultural, és clar. Però sempre surten desavinences.
Mm. Però, això encara que no sigui no, intercultural...
Jo crec que és paral·lel, eh?
Sí, però jo crec que hi ha més desavantatges culturals.
A veure, això explica-m'ho bé, Maria José.
Mira, per exemple, el primer, l'idioma. Pot ser que no parlis el mateix idioma que la teva parella.
Això és veritat.
Això és un hàndicap.
O l'aprens.
Ara.
L'aprens, però és difícil.
Sí, depèn de l'idioma. Si és hongarès, molt...
O hi ha parelles...
O japonès.
O japonès.
Jo sé de parelles que parlen idiomes diferents i entre ells han creat un idioma que només l'entenen ells i és una barreja dels dos idiomes. I a ells els hi funciona.
Ah, mira, com avatar. Ah, mira.
I, per exemple, alguna paraula que sàpigues?
Ves la barreja entre, mira, és un danès i una noia catalana, es van conèixer a Alemanya i parlen entre ells una llengua que barreja aquestes tres llengües, l'alemany, el danès i el català, i els hi funciona.
Sí,
et mor de...
Estupent.
Veus?
Un altre desavantatge per tu, Maria José.
Els hàbits, els costums i les normes socials. Perquè, clar, els anglesos, per exemple, sopen a les 6 de la tarda i aquí no.
Clar.
Problemes. Discussions.
Sí. Discussions, horaris, espais...
Sí, i tot bullit.
I solucionem així.
Tenen bon gust.
No.
Una mica insípid.
Eh?
Una mica insípid.
Sí. Sempre és el mateix.
Cigrons.
Tot té gust a pastís de carn.
I pèsols.
Pèsols, molt
pesats. Sí.
Per molt. Escolta, i un altre punt que no...
El treball. Les preses de decisions. I...
Ah, sí?
Però a les sí?
Bueno, preses decisions depenent del que es prengui, clar, valga la redundància. Però aquí m'aturaré a la família. Família, educació, criança dels fills, perquè això sí que pot ser totalment diferent.
Sí.
I els rols de gènere, perquè ja sabem que hi ha algunes cultures com més, diguem-ne, masclistes.
Yeah.
I això sí que pot ser una mica un hàndicap.
Estic esperant una mica l'espeech final que faràs avui, per enllaçar tots aquests temes.
Ja són tots els punts aquests que has trobat? O sigui, aquests són tots els punts que...
Bon, les relacions familiars...
Val. Sí. Perquè jo, me'n falta un important, que és el sentit de l'humor. És a dir, cada cultura té uns referents...
Totalment d'acord.
Clar, això també. No? Una forma de connectar amb l'altre, això va a cadascú, però important és el sentit de l'humor. És a dir, si comparteixes el sentit de l'humor, ja és una connexió, no? I... amb cultura, amb gent que és d'una altra cultura o crescut d'un altre país, sí que és veritat que no té els mateixos referents. Moltes vegades no riuen de les mateixes coses. Aleshores,
això és veritat.
Fan diferències.
La solució, per exemple, és amb alguna parella xinesa, japonesa, coreana. Sí.
Per què?
Sempre riuen. Sempre
és veritat.
Ja faci el que faci, somriuen. I sembla que s'estiguin.
Però somriuen, no riuen. Potser no s'estan assabentant del que dius.
No, segur que no.
Nois, però em sembla que la Maria José porta dades, de tot el que ens està parlant
com
avui.
Com sempre, perquè jo em documento. Entre gener i juny del 2020 es van registrar 2.083 matrimonis de persones de diferent sexe en el qual l'espòs era estranger i l'esposa espanyola. I d'aquests... 976, l'espòs era d'un país americà i ja. I el...
Ahí está.
Un momentet. I 596 d'aquests matrimonis eren d'un país d'Àfrica i 59 d'un país d'Àsia. Però, atenció, perquè la nacionalitat estrangera majoritària en aquesta mena d'unions és la marroquina.
M'he perdut una mica. Marroquins espanyols, diríem.
Marroquí espanyol.
Marroquí espanyol.
Sí. També segurament
per
és...
Per proximitat.
Bueno, i perquè són els que n'hi ha més, també.
Clar.
També.
Ah. Ceuta i Melilla.
Per possibilitat, clar.
També és veritat, clar. I després hi ha una altra cosa, és aquestes relacions interculturals i a distància. Tu t'imagines que no estan al mateix país?
La
cosa que tu, clar, imagina't que...
Diferència horària...
Què, anem pel speech final? Perquè aquí és el que es pot fer per pair tot el que ens has explicat, Maria José.
Doncs el millor és aprendre la cultura, desfer-nos dels prejudicis, respectar el temps de l'altra persona, intentar evitar generalitzacions extremes i és molt important crear rutines pròpies i ser molt empàtic. Llavors, haurem sobreviscut a l'abisme de l'amor.
A favor de la banda sonora que sempre ens proposa la Maria José, sí, molt ben lligada.
Això és Bisbal, oi?
Sí. Sí. Del... Versionant, del Mundial, no?
Sí. Mundial de futbol.
Mundial,
sí. Waving Flag, es deia aquesta. Sí.
Exacte. Maria José Mendoza, que tinguis un feliç cap de setmana.
Ai, i Setmana Santa. I Setmana Santa i tot.
Cuida't moltíssim.
Tornarem.
Molt d'amor.
El divendres vinent, no l'altre.
Vinga. I amb aquest crit d'esperança aquí al matí a Ràdio Estel, marxem res, breument a publicitat. Serra, preparat per la lupa d'avui?
Ai.
Sí.
Dedicada a una persona important,
Sí, i per això comptem amb una ajuda inestimable del... Jo crec que és el fan número 1 del món, de la galàxia, d'aquest actor.
Ah, sí?
Sí. No t'ho diré ara.
Després de la pausa?
Després el presentem.
Bona vesprada.
Ràdio Estel. Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Ja dos minuts que han passat d'un quart de dues, seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel, moment de conèixer aquesta lupa de cinema que ens has portat molts misteris, David Serra?
No, és un actor que està d'actualitat i no direm el nom perquè l'identificareu segur amb el fragment misteriós, el fragment sense títol, el fragment de la pel·lícula que no sabem quina és, però direu, ja sabem quina és, ja sabem quina pel·lícula és. Però té un repte, aquest.
Ah, sí?
Haureu d'endevinar una cosa.
Ara estic nerviosa.
Escoltem el fragment. Direu, sí, home, és ell, però...
Yippee-ki-yay, motherfucker.
Ep.
Yippee-ki-yay, motherfucker.
Ai.
Sabem això, sí, no?
Sembla que hi ha una persona aquí a la taula que no hem presentat.
Sí,
el presentem, ja?
És una frase típica d'un personatge...
Sou entesos.
Sí. Que t'ho digui ell.
El personatge convidat.
Però no diguis el nom de la pel·lícula.
No, la pel·lícula no es pot dir. Bueno,
però clar, és que aquí el repte és saber de quina de les cinc pel·lícules correspon aquest fragment.
Ara ja està.
Aquesta pista.
Les diuen totes elles, el personatge.
Ah, sí? En algun moment de les pel·lícules?
Sí, és clàssic, però el personatge.
Això és molt complicat, David.
Bueno.
Rafa Sanahuja.
Mercè Raga, Olga Vallejo, Marta Jarque, David Serra, José Matosas, David García, Àngels...
Benvingut al magazín
Toni,
del matí.
Clar, com no, avui no està TH, doncs ens saltem les normes. Quan el gat no hi és, les rates ballen.
Però tenim llicència d'una persona.
Sí, hem demanat una llicència B, podríem dir.
Aquí ho fem tot bé,
De JT, sí.
Jo encantat d'estar amb vosaltres, ja ho sabeu.
M'ha agradat això de JT.
De JT. Va, doncs...
Escolta, Bruce Willis...
Anem al tema,
Bruce Willis. Anem a recordar una miqueta, amb l'ajuda del Rafa, la seva... i de tots vosaltres, clar. la seva carrera. Anirem rapidet perquè és complicat, eh? M'ha costat, eh? Perquè
sí?
És que, home, té més de 100 pel·lícules, aquest home.
Carai.
Entre sèries de televisió
i... És que els darrers anys es feia com a xurro.
Sí, exacte. Els darrers anys n'ha fet 80 de les 100, gairebé.
Sí. Al principi era més selectiu, després se'n passava tot.
Però ara potser sorprendré... Intentaré sorprendre-vos en aquesta secció. A veure, amb quina sèrie de televisió... Va ser el seu primer paper, eh? Amb quina sèrie de televisió... El vam veure per primera vegada, una sèrie que s'estrenava l'any 84.
Hombre.
Home, què és?
Aquelles solapes, eh? Aquelles solapes.
I aquells trajes... pantalons i aquells mocassins sense mitjons.
Aquelles ulleres de sol.
Es va estrenar amb aquesta sèrie?
Ell va fer un capítol a la primera temporada, l'episodi número 7 exactament, un episodi que es va dir No Exit, i feia de Tony Amato.
De Tony Amato,
que era un traficant d'armes molt dolent.
Ah, devia ser italià, no?
Parella, suposo, o... Sí.
Descendència italiana. Mm.
Però la fama li arriba un any després, estem parlant del 84,
ara.
Un any, quan protagonitza aquesta gran sèrie, aquesta gran
sèrie.
Comèdia d'intriga, fent parella amb Sybil Shepherd.
Ara. Oh, yes.
Oh, és que hi ha coses que a mi em retrotrauen a la meva...
Ria per arribar a casa i veure-la.
Sí? Sí, meravellosa. Sí.
Home, era...
Podeu dir el nom de la sèrie?
Sí, Luz de Luna. Luz de Luna, clar.
Moonlight.
Perquè, a més, recordem que...
quan havies nascut, Marta.
Quan aquesta sèrie es va estrenar, no podies anar a Netflix a buscar-la i posar-te 80 capítols del tirón.
No, havies d'arribar a casa.
Havies de programar-te el dia per estar preparat perquè arribés el moment.
Ho feies, sí?
Home, i tant.
Era el vespre, a les 8.
Moltes sèries ho feia jo, de jovenet, sí, sí.
A més a més, és que són 66 capítols, eh? Amb 5 temporades, però clar, és que ja la van fer tota a Televisió Espanyola.
I que era setmanal.
Sí. Un dia a la setmana. Un capítol per setmana.
Dissabtes, crec.
Que, mira, justament la meva filla em deia...
Sí, jo no ho sabria dir.
Em deia la meva filla, i com seguiu el fil de les coses de setmana en sentit? Nena...
Com HBO Max.
T'espavilava.
És veritat, això, clar. No estan acostumats, ara.
No, i a Disney Plus també ho fan, ara que estan...
Però aquesta sèrie no està cap. Per exemple, sí que hi ha moltes sèries que les han recuperat moltes plataformes.
No, no.
Aquesta no.
No està.
No l'han recuperat, no.
Ni Frasier, faig la falca de Frasier.
Frasier també.
Frasier no està a cap plataforma.
Moltes,
sí, és molt estrany i estic prou indignat.
I Remington Steele.
Oh.
A mi m'agradava més Remington Steele que feia el Pierce Brosnan, que era molt semblant.
Són clàssics, David.
Sí.
Va, continuem.
Va, anem al cinema ja. Estem al 85, que estrenen aquesta sèrie, i aleshores el 87 fa el salt al cinema, combina, perquè aquesta sèrie està fins al 89. Però la seva primera pel·lícula és una comèdia dirigida per un mestre, com és Blake Edwards, protagonitzada per Kim Basinger.
Walter, ¿quieres pedir por mí?
Vale.
Gracias.
Empezaremos con el étuve de agua.
Étuve de veau au vin rouge. De soupe.
Tomaremos la crème de cambre.
Concombre.
Fixa't que no el doble en Ramon Langas.
No, en aquesta primera
pel·lícula. I en canvi, a Luz de Luna, sí.
Esto de aquí.
Ostres, no t'ho sabria dir. No t'ho sabria dir. Tu ets l'expert en doblatge, jo.
No, experta. No. Que l'altre dia vaig veure un tros de tràiler i vaig dir, mira...
Però, i és la veu de Kim, que li van posar a Kim Basinger, aquesta que sona?
No, és
la que han passat,
sí. La primera, sí, eh? Vale. Això és Cita ciegues. És una comedieta...
Però va començar molt fort.
Comedieta té una connotació...
Sí, perquè va començar...
No,
sí,
clar, comedieta. Bueno, clar, era una comedieta així romàntica.
Sí, però tothom va anar a veure Cita... Jo era...
Perquè ella feia 2 anys que estava fent Luz de Luna i aleshores ja tenia la popularitat i va fer aquesta pel·lícula que tampoc va servir-li per guanyar popularitat. On i quan es converteix ja Bruce Willis en un actor molt popular?
A on?
És l'empenta definitiva que el converteix ja en una estrella. En aquesta.
No le gustan los aviones, ¿eh? ¿Por qué lo dice?
Oh.
¿Le digo el secreto para después de un viaje en avión? Cuando llegue a su destino, quítese los zapatos y los calcetines.
No, camine descalzo. Es el que está escoltant, sí. Alucinat.
A ver qué digo.
Los dedos de los pies.
Vol que facis així amb els dits dels peus, ara els oients.
I va bé, això.
Bueno, en la pel·lícula fan el gag.
I de fet, ell ho fa després a la pel·lícula. Sí. Estem parlant de Jungla de Cristal.
Perquè l'estressa la situació una mica.
De fet, la pel·lícula comença així.
Sí.
La primera aparició de Bruce Willis fent de John McClane en aquesta pel·lícula. Però clar, com arriba Bruce Willis a ser John McClane.
Com?
És molt curiós.
Sí?
Tio que ha fet dues temporades o tres d'una sèrie que és una comèdia, sí, dues pel·lícules que són una comèdia...
Comedietes.
Fat del tot. Dius, com acabes fent una pel·lícula d'acció, la millor pel·lícula d'acció, no només dels anys 80, sinó potser diríem de les tres últimes dècades?
Jo compro, jo compro. Per mi, Jungla de Cristal és referent absolut del cinema. Sí.
És sensacional.
I va reinventar una mica el gènere, perquè es va inventar l'héroe normal, no? Ja no era un musculat que era com una màquina de matar, sinó que patia, sangrava...
Feia riure. El que triomfava era feia riure, sobretot en aquella època.
I Stallone.
Per cert, que és la pel·lícula del Nadal teva, no?
Sí, sí, és la meva pel·lícula de referència nadalenca. Sí.
És molt nadalenca, la pel·lícula.
I tant. Les dues primeres són...
Jo la vaig veure aquest Nadal.
Sí, exacte, les dues primeres. Sí, la tercera ja no. La tercera, en canvi, és a l'estiu. A veure, com hi arriba? És que és molt curiós, eh?
Explica'ns-ho, sisplau.
Bueno, molt curiós, eh? Hem de començar parlant de Frank Sinatra.
Home, ah, tot carai, està connectat. Mare meva.
O sigui, com pot ser que Frank Sinatra acabi sent Bruce Willis? Bueno, aquesta pel·lícula, Sinatra, l'any 68, protagonitza una pel·lícula que es diu El detective, basada en una novel·la de Roderick Thorpe, que no el coneixem, que 11 anys després, és a dir, el 79, publica la seva seqüela. La seva seqüela es va dir Nothing Lasts Forever. I protagonitzada pel mateix detectiu, un tal Joe Leland,
sí,
que visita unes oficines situades a la planta 40 d'un gratacels on treballa la seva filla. La seva filla es diu, a la novel·la, Stephanie Leland Genaro.
Genaro,
que és el cognom de la dona.
La dona.
El cognom de soltera.
Mentre espera el Leland...
Ens estem apropant.
Espera, un grup de terroristes alemanys entren a l'edifici.
Ai.
Això és la novel·la.
Ah.
Aleshores, Jungla de Cristal adapta aquesta novel·la 11 anys després, no, 9 anys després, estem parlant del 79 fins al 88, i clar, la Fox, perquè havia de fer-ho, ofereix el paper Frank Sinatra, perquè legalment ho havia de fer.
Ja estava una mica gran, no?
73 anys.
Oh, imagina't a Frank Sinatra...
No.
No series.
No, thank you. Thank you. No, but not. It's not my time.
Gran imitació de Frank Sinatra.
Eh que sí?
Clar, claves.
My time is past. I aleshores s'ombra una llarga llista de...
Candidats.
I Willis és el desè de la llista.
Van refusant el paper.
Sí, qui té davant? Schwarzenegger és el primer preferit.
Però no li queda bé la samarreta aquesta d'interior.
Saps què passa? Que Schwarzenegger li van oferir quan el guió encara no estava acabat del tot. I va dir no.
El va descartar.
Un altre guion? I'm not. Després venen Richard Gere, Don Johnson...
Richard Gere?
Hem parlat de corrupció en Miami. Sylvester Stallone... Harrison Ford.
Ei.
Home.
Robert De Niro, que dius no.
Però Harrison Ford ho hagués fet bé perquè ho fa tot bé, hem de dir.
Sí, perquè sí, fa la careta.
Però jo no sé si en aquesta pel·lícula... I Bruce Willis, que la gent no ho veia clar perquè és un actor de comèdia, però què passa? Que físicament donava per una pel·lícula d'acció. I finalment va ser l'escollit. I escolta...
Encertada.
Li va tocar la grossa.
A més, per mi té un dels dolents més magnífics de la història del cinema, que és Alan Rickman, interpretant el líder dels terroristes, Hans Gruber.
És el ros aquell, no?
No, el ros és el que era ballarí.
Sí.
Que és el
d'Único Testigo.
Exactament. És una mica la bèstia de l'equip, però Rickman està increïble.
La seva primera pel·lícula.
La seva primera pel·lícula, és cert.
Mira, escoltem a Rickman i a Willis.
Tire el arma.
Uy.
Y deme mis detonadores. Vaya. Hans, vaya. Tire el arma. Ahora. El prefecto hombrecito asustado. ¿Podría conseguir un buen contrato como actor? ¿Qué va a hacer con los detonadores, Hans? Yo he gastado los explosivos.
¿Qué per cert?
¿O no? Voy a contar hasta tres.
El que dobla a Alan Rickman és el que dobla moltes vegades a Arnold Schwarzenegger.
I el pare de Superman.
Exactament.
I ha dit un vaya.
El doblador de Bruce Willis, Olga...
Ramon Langa.
És espectacular. Bueno, el tenim identificadíssim, eh?
Però una barbaritat.
Totalment. És d'aquests que s'han mimetitzat...
Ara no hem pensat en ell aquests dies, però deu estar una mica ensupit, no?
És veritat.
Perquè és un personatge que li ha donat molt.
Té una entrevista. La veu. Sí que
té una entrevista.
Mira, apunta'm, Mercè.
Doncs mira,
perquè a més, només per saludar una persona que et parla amb la veu de Bruce Willis ja té una...
Tu t'imagines un bona vesprada.
Una vesprada, Ramon Langa, i que et digui... deja los detonadores a la brisa.
Escolta, quants calés va cobrar?
Va cobrar 5 milions, aquesta pel·lícula. No, home, no, res, aquella època era molt. A més, un actor que no, era, que no havia fet gran cosa, la gent es va dir, que li doneu tant. La pel·lícula va recaptar 140 milions de dòlars.
Un pelotazo.
I clar, la seqüela estava assegurada. La Jungla 2, Alerta Roja.
Que per mi, però, clar, manté molt el nivell, eh? A mi m'encanta.
Però aquí hi ha un problema. El títol de la pel·lícula.
Die Hard.
En anglès, la jungla de casa es diu Die Hard, o com es diu, que és difícil de matar. Val? Però aquí el de la Fox, aquí a Espanya, que són els que doblen allò, la distribuïdora...
Segurament, segurament...
Sembla un títol diferent.
A altes hores de la matinada i prenent substàncies, van dir.
Però jo crec que és un títol encertat. És, sí, la jungla de cristal, perquè és un edifici tot de vidre i és allò amb tants tiros i explosions, doncs
està
realment...
Ben trobat.
Però després, com la cosa es ramifica a altres històries, tenen un problema.
Aquí el problema està amb la segona, tercera part, que ja no és una jungla de cristal.
Ah, val.
A Itàlia, per exemple, la pel·lícula es va dir... A un passo de l'infierno, la trampa de cristal. Llarga.
Massa llarg,
sí. I van deixar finalment amb la trampa de cristal.
Sí, però en italià.
En italià, sí, però no ho sé. I a França es va dir piège de cristal. No, seria cristal, i ho he mirat, i és amb piège de cristal, que seria trampa de vidre, trampa de cristal.
Sí, piège de cristal.
Van jugar amb el cristal tothom, sí, menys França, els originals.
Però la França i Itàlia, a la segona, van canviar el títol,
i a Espanya no.
No, no, mai la va canviar, va decidir.
Una jungla de cristal, encara que passi a una selva.
A l'Amazones.
O Nova York, com aquesta.
John McClane, te debo una, gracias por salvarme.
Yo no creo que me la debes. ¿Tienes idea de lo que le estarán haciendo ahora?
Hermano, tranquilo, enviaré un coche patrulla.
¿Intentas emparentarte conmigo? Habla como los blancos.
Oye, Jesús, siento haberte metido en esto, ¿vale?
¿Por qué me llamas Jesús? Tengo cara de puertorriqueño.
Mi nombre es Zeus. Zeus.
No ha dicho Jesús, ha dicho, Zeus. Me llamo Zeus.
¿Zeus?
Sí, Zeus. Como el
Samuel L. Jackson, Oscar Honorific.
Sí, aquí estan.
Un 22. Un dels que ens, no ens van veure.
No.
Ens el van treure de la
graella. Aquest és jungla?
Això és la jungla? La jungla de cristal, la venganza. Venga, ja
és, és la tercera part.
És la tercera. Per mi és el que té la millor parella, que és Samuel L. Jackson.
Sí.
Jo salvaria de la Sonia 5 les tres primeres, no? Estem d'acord?
Jo crec que la tercera per mi baixa una mica el nivell.
Sí, a mi m'agrada molt.
Tant,
per això dels endevinalles, el dolent que els hi va posant per anys endevinalles, que és Jeremy Irons, a la ciutat de Nova York, a mi per això em va agradar la tercera, perquè... I Jeremy Irons...
Jeremy Irons, que fa de germà de Hans Gruber.
Exacte.
O sigui, això és la venganza. El veieu a Jeremy Irons de dolent?
Sí, ho fa molt bé.
Sí, 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 ho fa molt bé. Així Rosset, surt.
Sí, exactament.
Rosset, sí.
Jo tinc un dubte. Quantes vegades heu vist aquestes
pel·lícules? Moltes.
Moltes.
Però més de 10?
No, com? Moltíssimes més.
Sí, més de 30?
Jo hi ha pel·lícules... Ara us faig una confessió personal d'aquestes que m'agraden. A mi les pel·lícules que m'agraden no em cansen. O sigui, jo les veig regularment, Regreso al Futuro, Jurassic Park, Jungla de Cristal...
És que envelleixen
i,
molt bé.
I moltes altres les vaig veient de tant en tant.
No, com
la família...
No.
Amb...
E.T. envelleix pitjor, sí.
E.T.
No, ho estàvem parlant.
No, per mi...
Sí?
No, ara fa temps que no la veig, igual ara em porto una bufetada en tota la cara, però en principi per mi E.T. bé entra. Sí. Jungla de Cristal per mi top absolut, el tinc...
I hi ha alguna que us agradi més de totes?
Per la primera.
La primera és la millor... I a mi, especialment, m'agrada molt la tercera.
Jo sóc més de la segona, en aquest cas. M'agrada més. Perquè, a més, tinc com un record. Jo la veia amb el meu pare, que li deia la de l'avió.
Ah, sí?
Posem la de l'avió, em deia. La teníem amb VHS,
sí,
el vídeo...
Caps als estats i tot.
Exactament, i tota la... I la veiem... La veiem
sí. Jo la vaig anar a veure al cinema, la de l'avió.
Seguim fent. Dues...
També,
també. Aquesta va fer 366 milions...
Una pasta.
...de dòlars, eh? Mm. Va ser l'any 95, però... Fins 12 anys després no es va fer la quarta. En principi s'havia de deixar allà, però sempre es comentava que tornaria, que tornaria. Van fer una quarta que es va dir la Jungla 4.0, que va recaptar fins i tot més, 390 milions. Que
el títol... Ja, el
ja
títol,
sí, ja d'allò, perquè era .0, perquè jugaven amb una amenaça a internet i tot això. I l'última, que ja per mi és la més dolenta de totes, que és de l'any 2013, que és la Jungla, Un buen día para morir.
Aquesta ja, el títol ho diu, eh?
Jo les descarto, les
d'ara.
No les heu vist?
Sí, les he vist,
sí,
però...
Sí, totes.
Però no,
menys de...
Però no he recuperat. Aquestes no les he recuperat.
A mi la quarta no em va desagradar, tampoc, perquè estava...
Però Bruce Willis ha fet, clar,
moltes
tantes coses.
Moltes. A veure, entremig d'aquestes tres, de les tres primeres, combina, diríem, el cinema d'acció comercial,
sí,
i apostes menys comercials que són autèntics fracassos, com per exemple La hoguera de les vanidades, la novel·la de Tom Wolfe, que és un fracàs absolut, tot i que compta amb ell, amb Tom Hanks i amb Melanie Griffith. I després, per exemple, el que jo crec que és el seu gran fracàs, que és aquesta. Would you like to swim? que és la pel·lícula, jo crec, que reivindicar. Jo sempre he reivindicat que és El gran halcón,
sí,
on feia ell un lladre molt elegant que mesura els seus, el temps que dedicarà al
conductor
cantant una cançó.
Com aquesta.
Com aquesta. I és la pel·lícula que va fracassar 17 sí. milions.
Ostres, jo no sabia que havia estat un fracàs.
La pel·lícula és particular.
Molt, és molt surrealista.
Té coses curioses i tal, però a mi també m'agrada.
A mi m'agrada, sí, el gran halcón. Sí.
Sí, no, jo et dic, és una pel·lícula molt reivindicable, la crítica se la va carregar.
Massacradíssima,
però,
no?
Uf, un desastre. Mm. Però jo et dic que jo també estic d'acord que és una pel·lícula d'aquelles que jo crec que amb el temps, si ja no ho és, una pel·lícula de culte. I tot el dia. Que és el que es diu aquello, que una pel·lícula no agrada a ningú.
Com el Camins, que és de culte.
I a cola. I després també va combinar el cinema d'acció amb una altra pel·lícula també, que no va acabar de triomfar, tot i que sembli que sí, però també feia un paper doncs, molt Bruce Willis, que és l'últim Boy Scout.
Bueno, a veure...
Espera, escolta'm.
Escolta'm.
No te tocaré, no.
Si me toques... Te
¡Pingo, mato. Capullo!
Ui,
Pablo,
mare
dos
meva.
Dedos. Se ha llevado dos dedos...
Ara es diu.
I aquí li pega ell.
Veia molt renecs, per això.
En aquesta pel·lícula, bueno, Bruce Willis es rendiu més renecs de tota la
és
seva...
És que hi ha una constant en la carrera de Bruce Willis, que són les paraulotes.
Sí?
I després, és un, que tu dius, és una pel·lícula molt de Bruce Willis.
Sí.
És que Bruce Willis és aquest tipus d'actor que té un registre més que Keanu Reeves. Té dues expressions facials. Una és rictus seriós i l'altra és aquell mig somriure... que et trobes així una mica a la sí. boca i que te'l menjaries
sí,
perquè,
perquè
és un caramelet.
Superatractiu.
Home, i a més jo estic molt agraït perquè a la calvície masculina li ha donat una dignitat.
Tens tota la raó.
Que jo no, per cert, no poseo.
No, però escolta, però... pots fer com ell. Amb Jock McClane, al començament té pèl, aquelles entrades pronunciades.
Sí, és que jo he passat aquesta etapa...
El pèl, i a les últimes ja escalp total.
He passat aquesta etapa de Jock McClane a Jungla de Cristal i ara estic... Bé, no sé com dir-te-ho, ja estic...
Ara estàs No, jo crec que tu estàs amb la segona, encara.
Sí,
estem allà. On és Bruce Willis tens,
la segona,
Rafa?
Sí.
Bueno.
Què, una altra gran pel·lícula?
Sí, no, ara... Sí, després m'he dedicat a fer... També va tenir encerts, per exemple, Pulp Fiction...
Home!
12 monos, Pulp Fiction fa un paperàs... Sí. És que en aquella pel·lícula tots fan un paperàs. 12 monos, és una aposta futurista estranya de Terry Gilliam.
Sí.
A El Elemento, de Luc Besson, que també és una pel·lícula força estranyota. I arribem a una data clau, 1998.
Què passa?
Home! S'acaba el món.
Ai...
T'encanten aquestes pel·lícules.
A mi m'encanten. A veure, us explico. Un any abans, l'any 97, Bruce Willis havia començat el rodatge d'una pel·lícula que no us sonarà gent, que es deia Broadway Brawler. No us sona perquè no es va fer mai.
Ah, vale. Perquè...
No. Estava entusiasmat i fins i tot va acceptar rebaixar el seu sou per fer-la,
sí.
Però després de 3 setmanes de rodatge tot va començar a anar malament i ell, va, com a estrella que era, va dir, parem-ho això.
Para.
Disney, que havia invertit 17 milions de dòlars en aquesta pel·lícula, els va perdre.
Sí.
I aleshores va dir, mira, signem un acord entre Bruce Willis i Disney. El senyor Disney va anar allà amb el Willis i li va dir, escolta, has de fer 3 pel·lícules amb nosaltres i la primera cobrant un sou molt inferior al teu caixer habitual. Un sou molt inferior, eh? I aquesta primera pel·lícula de l'acord, havia fet 3, la primera va ser aquesta.
Una lluvia de meteoritos. Muy grandes como balones de baloncesto.
Y el que están siguiendo, ¿cómo es?
Es lo que llamamos un destructor total.
Es superamericà. Salvarem el món amb una pandilla sí. de
molt
taladradors.
Dolç, no?
És Armageddon, sí. O Armageddon, com li vulguis dir, que la pel·lícula és espectacular. No us fixeu amb el guió, no cal, amb la història. Però visualment la pel·lícula és sensacional.
Sí. I en pantalla gran.
I és Liv Tyler, que Liv Tyler sí. sempre li dona un toc.
Exacte.
Clar, i la banda sonora d'Aerosmith, no? Que és el pare de Liv Tyler.
Sí, la cançó aquella que van... Sí, que és l'únic que va fer, no? Una miqueta.
No, l'Aerosmith només. Ah, no. Home, sí.
Aquesta pel·lícula, ell, cobrant bastant menys del que cobrava...
Però jo no ho sabia,
va
això,
recaptar
veus?
553 milions de dòlars.
Uau.
Que és l'èxit més gran de Bruce Willis, fins que arriba la següent pel·lícula, la següent, que és la segona de l'acord amb Disney. I aquesta segona pel·lícula de l'acord, recordem, per dir, ens has fet perdre 17 milions, doncs ara faràs 3 pel·lícules forçosament amb nosaltres, la segona és aquesta.
Quiero contarle mi secreto.
Ay.
Vale.
En ocasiones veo muertos.
Quin patir al cinema.
Has
quin
posat
patir.
La frase...
Tu t'ho esperaves? Tu vas al cinema, Olga?
Jo vaig anar amb els ulls tapats la meitat de la pel·lícula.
Però és tan bona aquesta
pel·lícula. És una gran pel·lícula.
No podria dir, vaig veure mitjà.
I un gran final.
Sí.
El millor de Shyamalan.
El destapar manera per aquella persona retirar-li l'amistat.
Sí, sí, per no, tota no, per sempre.
El millor de Shyamalan, no? Estarem d'acord, jo crec.
Per descomptat, el millor de Shyamalan, però amb diferència.
Vosaltres l'enteneu més de cinema, però potser va ser dels primers spoilers, no? Quan es va dir, no diguis al final, no ho expliquis.
Era Vox Populi, això.
És que realment, jo soc partidari, jo no tinc manies amb els spoilers, però en aquest cas et rebenta tota la pel·lícula.
Sí, no es podia dir.
Escolta, no sé si fem un spoiler o no, però...
Mira, és que ara, és que ara ve una pel·lícula que m'encanta.
Va, ràpid.
Sí, sí, doncs mira, però m'encanta. Que aquesta va recaptar 670 milions de dòlars. És una animalada.
Sí.
La tercera de l'acord va ser una comèdia que es va dir The Kid, el Chico, sí, que no va recaptar tant ni molt menys. Després va fer paperassos com amb El Protegido, la segona col·laboració amb Shyamalan, i en aquest cas tornava amb Samuel L. Jackson.
Peliculot.
Peliculot. Jo crec que és el seu millor paper, fins i tot et diria.
Peliculot.
I després, aquí a partir d'aquí, comença a combinar fracassos rotunds, males eleccions, no sé de què, amb pel·lícules, diríem, de més èxit com aquesta altra, que potser jo crec que és el seu últim gran èxit.
¿Por qué quieres matarme?
¿Por qué iba a querer matarte?
Porque la última vez yo intenté matarte a ti.
Eso fue hace mucho tiempo.
A mucha gente le cuesta olvidar esa clase de cosas.
Això és Red.
Aquesta és la que t'agrada?
No falta ningú. Sempre que l'enganxo per la tele, sí, quedo mirant-la.
És addictiva, aquesta pel·lícula, jo crec.
Ai, nois, Serra, que ho hem de deixar aquí. Perquè marxem de vacances.
Un apunt. Vull parlar dels restaurants Planet Hollywood, que es va inventar justament amb Arnold Schwarzenegger i Sylvester Stallone. Van venir aquí a Barcelona
i
a Hollywood, i per mi és un d'aquells...
Tu el vas veure en directe?
No, però jo vivia a Castelló en aquella època, que jo no sabia ni... Jo és de poble, total. I, però que... Està com a la meva memòria, sí, Planet Hollywood.
Està allà prop de l'hotel. Estava allà prop de l'hotel Arts.
És veritat. D'aquí el nostre petit homenatge que li volíem fer a Bruce Willis.
Apuntem una pel·lícula. Paradis. Aquest any ha fet 6 pel·lícules, l'any passat.
Sí.
Per tant, té 6 pel·lícules pendents d'estrena.
Ai.
I l'última es diu Paradis City. Per tant, aquesta l'anirà a veure
home,
tots en massa.
Home, segur, segur.
Us dic que el fragment era La jungla 2, Alerta Roja, era la segona, i acabem amb una cançó que homenatge a Bruce Willis,
sí,
que és tant com comença La jungla 3.
I així, mira, hi donem ja pas a la Harky, que si no estem fora
de
temps. Va.
Tiro ja? Espera. Ah. Ara? Tiro ara?
Espera un moment, deixa sonar una mica.
Gran inici de jungla 3 amb una panoràmica de Nova York.
Exacte.
Les torres bessones allà, evidentment.
Ara sí,
Sí.
Serra, que ja et toca, Marta.
Serra, que marxem de vacances.
Sempre que surts, Marta.
Vinga.
Serra, em toca a mi.
Freqüència madurada.
La resposta era hoquei herba. I avui el guanyador de la cistella... Un home...
Hombre, Bruce Willis.
De nom Tomàs i de cognom Willis. No, Tomàs Carné, enhorabona.
Vinga, doncs, amb aquests aplaudiments, moltíssimes gràcies. Nois, que vagi molt bé les vacances.
Ai, bona Setmana Santa.
Rafa, que t'escoltem aquesta nit, eh?
Aquesta nit farem camins a les 8. Bueno, tenim a Museu Diocesà. Una inauguració fantàstica.
Amadeu Carbó?
No, mossèn... Ara, és que jo, pels noms... Sí,
ara se l'he oblidat.
Ara se m'ha oblidat. Martí Bonet.
Martí Bonet, home. Tot un clàssic. Moltíssimes gràcies, Rafa, per haver estat amb nosaltres.
A vosaltres, passeu unes vacances.
Aquí al matí a Ràdio Ester. Nosaltres marxem de vacances, però no us deixarem sols.
Jo
marxem
a les 4 pel·lícules de La jungla.
Molt bé, ben fet. Va, que us deixem primer de tot amb Ignasi Miranda, al Sense Distància, i dir-vos això, que passeu una fantàstica Setmana Santa. Nosaltres estarem cada dia, de dilluns a divendres, però la setmana vinent de 10 a 2, recuperant els millors moments del matí a Ràdio Ester, la part magazín. Un refregit, Olga, que hi ha de tot, eh?
No falta res. És meravellós, no us ho perdeu.
Vinga, doncs que vagi molt bé, una abraçada ben forta, i fins ja al dimarts, dia 19. Que vagi molt bé.
Ràdio Ester.
El Tot Sardana, un any més, et posa al dia cada diumenge del concurs La Sardana de l'Any. Un repàs als temes participants, les fases del concurs i tota l'actualitat. Vota la teva Sardana de l'Any a lsda.cat, sempre abans dels dilluns a les 2 de la tarda. Recorda, emet el teu vot al web lsda.cat. La 32a edició de La Sardana de l'Any, el Tot Sardana. Els diumenges a les 9 del matí, a Ràdio Estel. Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Podcast, ràdio online i a la carta, descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.